Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Un total de 417 persones es troben confinades a l'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. I és que en els últims 10 dies es van detectar 28 casos positius de Covid al centre, 23 alumnes, 3 professors i 2 persones del servei del menjador escolar. El Departament de Salut va fer ahir dimecres un cribatge a tots els alumnes dels grups no confinats de l'escola i aquest dijous s'han acabat de fer les proves PCR als alumnes usuaris del menjador escolar que estan confinats. Tota aquesta recollida de mostres s'ha fet al Cap el Temple. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Roquetes, Siscoller, explica que des del primer moment que es van detectar aquests casos, tant l'Ajuntament de Roquetes com la direcció de l'escola Mestre Marcelí Domingo es van posar en contacte amb el Departament d'Educació per tal d'actuar ràpidament. Siscoller ha remarcat que ni l'escola ni l'Ajuntament tenen competències per tancar el menjador escolar que va continuar obert a l'espera de l'actuació del Departament d'Educació i també el Departament de Sanitat. Oller també ha explicat que el passat divendres l'alcalde de Roquetes es va reunir amb el conseller de Salut per explicar-li quina era la situació que es vivia a l'escola Mestre Marcelí Domingo i demanar-li una actuació ràpida per fer un cribatge tant als alumnes, professorat com a monitors del menjador perquè la situació en aquella hora estava, segons Oller, descontrolada.
Bé, com a regidor de l'Ajuntament de Roquetes explico com ha anat tot el procés que ens trobem ara pel tema Covid que ha passat a l'escola Marcelí Domingo de Roquetes. Ja des del dijous de la setmana passada, quan vam detectar que hi havia en alguns casos, en aquest cas concret, un cas de monitora del menjador era positiva de Covid, vam veure que els contagis estaven creixent exponencialment i automàticament ens vam fer contacte amb la directora dels serveis territorials d'educació i amb l'adjunt per explicar-los quina mesura tenien ells com a responsables del personal que treballa, en aquest cas com a personal docent i responsable també de l'alumnat que hi ha dins de l'aula, dins del centre, per veure quines mesures pensaven portar a terme. Tant l'alcalde com en aquest cas l'equip de govern van decidir que una de les millors maneres de poder actuar era, sabent que el focus era el menjador escolar, tancar el menjador, perquè era el lloc de propagació i era la manera de poder evitar que la cosa s'escampés. Vam comentar-ho en aquest cas, com he dit, en la directora de serveis territorials i tal, com se va dir, va ser que havíem de parlar d'un salut. Salut ens va dir que en principi no es podia tancar perquè això havia de ser epidemiologia que havia de decidir i que, per tant, la situació s'aniria en funció de com passessin els dies i com anava el tema. Això va ser en dijous, en divendres ja vam veure que l'assumpte continuava a l'alça. Vam estar parlant amb la directora contínuament ja des de dijous, dimecres, dijous, divendres, no, tots aquests dies han anat fent el seguiment, han fet també tot el seguiment també en inspecció i en el Departament d'Educació l'alcalde va estar reunit amb el conseller el mateix divendres la tarda explicant-li com estava la situació i que necessitàvem una actuació ràpida des de Salut, aprofitant que en aquest cas el conseller estava aquí, veiem si ell de Salut podia pressionar perquè fos un cribatge per a tota la població educativa, en aquest cas alumnat i professorat i monitores i cuineres del menjador, perquè veiem que la situació estava descontrolada en aquell moment. I llavors ja portàvem 9 grups confinats, veiem que el tema de la Covid continuava avant i s'havia fet alguna mesura urgent. L'alcalde va continuar trucant en aquest cas al director territorial de Salut per a veure amb què fessin ràpidament aquesta intervenció. Mentrestant parlàvem amb diferents parts implicades, directora del centre i directora dels serveis territorials, i venien aquests 5 dies en principi de festa, que podia ser que la cosa se normalitzés una mica, però malgrat això anàvem veient que els casos d'alumnes que continuava pujant, també es va detectar una cuinera de l'escola també en coronavirus, i davant de totes les qüestions que van estar exercint, Salut va dir que estaven saturats no només pel tema de referència, sinó de directores de l'Ebre, pel tema de proves i diagnòstiques que feien de detecció de Covid, que finalment, el dimarts a la tarda, al tard ja, van decidir d'una manera o altra que positivament, de manera positiva, Salut de fer cribatges a pares, en aquest cas alumnat, a mestres, a monitors, i vam saber-ho dimarts per la nit, a les 8 o les 9 del vespre. Per tant, entre ahir i avui es feien estos cribatges i per aviam, per en aquest cas, poder aïllar els casos que estessin, que tinguessin Covid i que no estessin detectats. Què ens hem trobat? Doncs ens trobem individus confinats. Per tant, la situació òptima hauria estat tancar el menjador el dijous de la setmana passada, per tant, d'evitar contactes. No es va poder fer en el seu moment per diferents motius, tal com han estat explicant. I dir que la relació i per tant, els contactes entre alcaldia i jo com a regidor d'educació, la directora de serveis territorials d'educació, inspecció i salut, han sigut contactes, o sigui, han sigut xerrades contínues cada dia, diferents vegades al dia. I, per tant, s'ha fet el que s'ha pogut. Dir també que a nivell d'Ajuntament no tenim cap competència per poder tancar el centre educatiu ni el menjador, per això havíem de parlar en instruments superiors, com serveis territorials d'educació i de salut, per aquests autoritzacions que es podia arribar a fer. La situació que ens trobem ara, bueno, és una situació que està... esperem que aquesta setmana, no crec que la setmana estigui la situació controlada, però han sigut 6-7 dies bastant durs, en aquest cas sobretot a nivell del que és la direcció de centre, perquè s'ha trobat en una problemàtica que també s'ha lligat de peus i mans i que ells no podien actuar pel seu compte. I que, per tant, depenien de serveis superiors, tal com hem dit, igual que l'Ajuntament, que era Salut i Direcció de Serveis Territorials. Arran de les notícies publicades del dimarts passat, el que lamentem és que les famílies, també van haver famílies que van fer els espais que tenen de comunicació virtual, les xarxes, van fer-ne potser un gran massa, donant molta pressió, en aquest cas, de que no s'havia actuat, sobretot a la direcció del centre, i dir, en aquest cas, que la direcció del centre ha fet tot el que ha pogut i més per aquests cribatges se fessin quan abans millor. Per tant, és una situació que no depenia de la direcció del centre ni tampoc de l'Ajuntament, malgrat que la insistència que ha hagut durant tots aquests dies per a que es fes el més aviat millor i tan aviat que pogués fer el dijous brillant des de la setmana passada. No ha estat així, van tardar 4 o 5 dies. També dir que la situació va ser perquè estava també a nivell territorial estava el tema saturat, perquè de primària i epidemiologia no donaven abast, però malgrat tot s'ha fet. Per tant, lamentem a nivell d'Ajuntament aquest retard, però estem en aquesta situació que estem, la situació no és òptima encara i esperem que es vagi millorant. Això també què representa a nivell municipal? Doncs, bueno, representa que ara venen les festes de Nadal, en això a nivell municipal també tenim tota una sèrie d'actes, en aquest cas muntats per a fer tots aquests dies, actes de carrer i actes en espais tancats, i també ens estem replantejant què és el que es podrà arribar a fer, perquè si la situació continua descontrolada, molts dels actes que hi havia previstos potser s'hauran de suspendre. Estem valorant-ho, al migdia fem una reunió conjunta amb l'equip de govern i decidirem què és el que es pot arribar a fer. Però ja us dic, en una situació com aquesta, el bo hauria sigut que s'haguessin pogut fer els cribatges a finals de la setmana passada, tal com vam insistir des de la direcció del centre i vam insistir des del mateix Ajuntament de Roquetes.
Finalment, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Roquetes, Ciscoller, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als pares i recomanar-los que els alumnes que s'hagin de fer els cribatges acudeixin a fer-se la prova per evitar la propagació de la Covid-19.
En principi, els missatges que se'ls pot donar és que estiguin tranquils, que les mesures de cribatge se faran tal com toquen i, per tant, tal com se va preveure que es farien ahir i avui, i que, bé, esperem que sigui una situació passatgera i que, bueno, sobretot tranquil·litat i que intentin d'una manera o altra que si han de fer els cribatges que vagin i que es facin les proves perquè és la millor manera de poder aïllar casos i que no s'escampen més el coronavirus.
També des de la direcció de l'escola, mestre Marcelí Domingo de Roquetes, es vol enviar un missatge de tranquil·litat als pares, assegurant que s'està fent tot lo possible perquè l'escola sigui un espai segur per als alumnes. El pròxim dilluns, la majoria d'aquests alumnes acabaran ja el seu confinament i el dimarts s'espera que es puguin reprendre les classes amb tota normalitat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El 96% d'infermers i infermeres de Tarragona i les Terres de l'Ebre es vacunarà amb la tercera dosi de la Covid, un percentatge que representa prop de 500 professionals de la salut. Així ho ha recollit en una enquesta el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona. Segons aquest organisme, el grup més nombrós que reforçarà la seva immunitat envers el coronavirus es troba entre els 31 i 45 anys i prop d'un 54% treballa en l'àmbit públic. Des del Col·legi Professionals d'Infermers i Infermeres de Tarragona i les Terres de l'Ebre han assenyalat que aquest alt percentatge de futurs vacunats representa el compromís envers la ciutadania i els pacients que estan atenent. D'altra banda, del total de persones enquestades, un 73,5% també ha dit que es vacunarà contra la grip. La Fiscalia ha traslladat al jutjat d'instrucció número 5 de Tortosa la investigació del cas de presumpta prevaricació per part de l'Ajuntament del Perelló i de presumpte tràfic d'influències per part de la promotora C% Energia Renovable en el projecte de la central eòlica L'Ametlló. Com ha publicat el diari Ara, hi ha secret de les actuacions en la causa, oberta arran d'una denúncia al Ministeri Fiscal. C% és la propietària dels parcs eòlics del Perelló i projecta 10 aerogeneradors més a l'Ametlló, que s'ubicarien en terrenys de veïns del municipi. La denúncia assenyala que el consistori no ha presentat al·legacions al projecte, com sí que les ha presentat en altres ocasions, i que la tinent d'alcalde, treballadora de C% hauria negociat contractes. Arran d'aquest projecte, s'ha qüestionat davant de la justícia les casualitats que podrien pressuposar prevaricació per part del consistori, com el fet que la tinent d'alcalde del Perelló, Carme Blader, hagi proposat contractes a alguns propietaris senedil i treballadora de C% Energia Renovable, on fa de guia de visites escolars i turístiques als molins de vent, o que, com assenyala la denúncia que rep Fiscalia, els propietaris afectats siguin veïns del poble, malgrat tenir els terrenys al terme de l'Ametlla de Mar. Blader també hauria assistit a una reunió de l'empresa C% a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. L'Ametlló és una central eòlica que afectaria a més d'un centenar de propietaris. Segons ha detallat l'associació Cova de la Massa, les infraestructures del projecte afecten 90.000 metres quadrats de superfície entre el Perelló i l'Ametlla de Mar. En l'informe de viabilitat de la ponència de renovables, emparant-se en la delimitació de la normativa de les zones de desenvolupament prioritari, s'estipula que els molins tinguessin una distància mínima lineal i visual de 900 metres entre els aerogeneradors i els nuclis habitats i moltes masies disseminades que hi ha a la zona. En canvi, la entitat ha calculat que hi ha una mitjana de 15 habitatges a menys de 500 metres dels molins de vent en aquest projecte. El president de l'associació Cova de la Massa, David Rosselló, ha reclamat que la justícia resolgui aviat si hi ha alguna irregularitat en el projecte d'aquesta central eòlica de l'Ametlló.
Cova de la Massa, que és una associació per la defensa del patrimoni natural, històric i cultural del territori, però estem molt en contra d'aquests megaparcs eòlics i, evidentment, desitgem que la justícia aclareixi ben aviat si és que hi ha una irregularitat per cap. Cap de les parts implicades en el projecte del parc eòlic L'Ametlló.
Per la seva part, l'alcaldessa del Perelló, Maria Cinta Llago, ha declinat fer declaracions, però ha remarcat que no han rebut cap comunicació sobre la investigació o els presumptes delictes que s'indaguen.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Les llevantades han agreujat les pèrdues dels cítrics a les Terres de l'Ebre en una campanya amb els costos de producció disparats. I és que els citricultors de les Terres de l'Ebre estan immersos en la campanya. Es va començar a collir amb certa normalitat després dels aiguats de l'estiu i s'ha pogut continuar tot i les fortes llevantades de fa dues setmanes. Les tempestes i pedregades i una floració menor que l'any passat han minvat la producció de les clementines fins al 50%. La campanya havia començat amb els preus a l'alça entre un 30 i un 40%, però ara s'han estancat. L'increment difícilment suplirà la disminució del fruit ni tampoc l'augment dels costos de producció, com la llum, fitosanitaris i carburants. Segons ha explicat el director de la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar, Federico Tarazona, la campanya de cítrics serà curta aquest any a les Terres de l'Ebre perquè ha començat tard i també va més lenta del que és habitual.
La campanya està anant a un nivell més lent de lo habitual. Clar, estem demanant més preu i, a més, les importacions d'altres països i, a més, pues que fins ara en Centre Europa no ha sigut un hivern, una tardor molt freda, pues estan ralentint un poc el consum. També la situació en Centre Europa és molt més complicada a nivell de Covid i això està ralentissant un poc el consum. Anem a veure com evoluciona aquestes pròximes setmanes.
Tot i els preus més alts, l'increment dels costos de producció d'un quilo de mandarina s'han disparat entre el 30 i el 40% i han vingut marcats, sobretot, pels preus de la llum, fertilitzants i pesticides. Per això, Joan Forcadell, citricultor d'Alcanar, ha assumit que els joves agricultors han d'abastar cada cop moltes més hectàrees de conreu per poder tirar endavant.
Sí, això és un dicho que es diu que antes en 2 hectàrees ja podies viure i ara necessites 30 hectàrees per poder viure. Necessites fer molts de quilos perquè tots els costos pugen. Aquest any mostrem també que puja el paper, el cartró, està pujant tot, el transport, i el preu de la mandarina sempre és el mateix. Per tant, l'única manera que pots sempre és produir més i més perquè pugui, la diferència aquesta pugui ser el teu guany.
Com ha apuntat el gerent de la cooperativa exportadora d'Agris d'Alcanar, que mou unes 25.000 tones de cítrics de mitjana anuals, s'intenta repercutir aquest augment dels costos de producció en els preus de venda a les distribuïdores i grans superfícies. Però, segons Federico Tarazona, aquesta és una batalla complicada.
Tot el tema d'increment de costos que ve marcat per la llum, ve marcat per l'increment dels fertilitzants, per l'increment dels pesticides, doncs està fent que els costos de produir un quilo de producte cítric, clementina o qualsevol altre producte a nivell de pagesia, doncs estiguen incrementant-se, ja no en el 5% que a dates d'ara diu el govern que tenim d'inflexió, sinó que estaríem en increments del 30 i del 40% d'increment de costos de tots els inputs que utilitzem en la tasca del dia a dia. Realment estem intentant repercutir aquest increment de costos a les distribuïdores, a les grans superfícies, però ens trobem que doncs, n'hi ha una batalla i la gran superfície doncs, des del seu punt de poder en la negociació doncs, no està permetint que incrementem tots els increments de costos que tenim.
Però és que, a més dels costos de producció, els citricultors han de lluitar també contra la competència desleial d'altres països que poden exportar a Europa, però, segons Federico Tarazona, produeixen sense les mateixes garanties sanitàries ni de qualitat.
La situació cada vegada és pitjor. És a dir, aquests països, en els convenis que tenim, sense cap protecció de barreres fitosanitàries, doncs tenen la porta oberta del mercat europeu. Realment, els productors de cítrics en Europa som el sud d'Europa, Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia, però els consumidors, el nord d'Europa, realment pues, li dona igual que vingui el cítric d'Espanya com d'altres procedències.
D'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament d'Alcanar han pogut reparar la pràctica totalitat dels camins afectats pels forts aiguats de l'1 de setembre i han pogut accedir a les finques per collir, en alguns casos, amb reparacions provisionals. Tot i que alguns pagesos, per compte propi, com explica Joan Forcadell, s'han vist obligats a dedicar recursos addicionals a les reparacions provocades per aquests aiguats.
Pues nosaltres hem tingut més que res sistemes de rec, camins, han tingut que vindre tractors, arreglar-ho tot, s'han tingut que canviar moltes mangueres i va ser un cosa addicional al que ja té la mandarina per si durant l'any. I després el que estàvem parlant, que vam estar 3 setmanes, que no, esta finca en concret no, però vam estar 3 setmanes sense poder entrar a tractar, i això pues, també pues, va ser molt dur.
D'aquesta manera, les llevantades de les últimes setmanes amb grans acumulacions d'aigua a la comarca del Baix Ebre i al Montsià han tornat a generar alguns problemes a les finques i han perjudicat l'aspecte de la fruita, agreujant així les pèrdues dels cítrics a les Terres de l'Ebre, en una campanya amb els costos de producció disparats.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Aquest passat diumenge, a Amposta va inaugurar oficialment el pont penjant 100 anys després de la seva construcció. Una 30ena de veïns es van vestir d'època per rememorar l'efemèride i, de pas, estrenar formalment la infraestructura, tot un emblema a la capital del Montsià. L'any 1921 es va convidar el rei Alfons XIII a presidir aquest acte oficialment, però per causes desconegudes el monarca no va anar-hi i el pont es va obrir al trànsit. Un segle després, el consistori Ampostí ha impulsat una recreació històrica amb jotes, capgrossos i tall de cinta inclòs. Cal recordar que en anteriors ocasions també s'han recreat altres efemèrides relacionades amb el pont penjant, com el cas de l'anunci de la construcció o la posada de la seva primera pedra. La regidora de Cultura i Memòria Històrica d'Amposta, Inés Martí, ha remarcat la importància a escala mundial d'aquesta infraestructura.
El pont penjant fa exactament 100 anys que s'hagués tingut que inaugurar. Havia de venir en aquell moment el rei que hi havia a Espanya, l'Alfonso XIII, però per motius que desconeixem no va poder ser. En aquell moment l'alcalde d'Amposta, l'alcalde Palau, era qui tenia molta vinculació amb la monarquia i ell va convidar-lo. Al final no va poder vindre i el pont no es va inaugurar mai. Llavors, este fet, mos vam plantejar enguany, al saber que feia 100 anys que havíem estat, que s'havia d'inaugurar i no s'havia inaugurat, mos vam plantejar per què no fer la inauguració oficial al cap de, després de 100 anys.
I és que després del pont de Brooklyn, a Nova York, el pont d'Amposta va ser el segon a tot el món que es va construir mitjançant el sistema de formigó armat. Partint d'aquesta base, la regidora de Cultura i Memòria Històrica d'Amposta, Inés Martí, remarcava la importància no sols local, sinó també internacional d'aquest pont.
Creiem que és un pont molt emblemàtic, creiem que és un pont molt important, no només per a la nostra ciutat, sinó per a, jo crec que a nivell d'Espanya i possiblement a nivell del món. Hem de pensar que estem parlant del segon pont que en aquella època es va construir en ferro armat, i després el primer que es va fer va ser el pont de Brooklyn i el segon que es va fer va ser Amposta. Per tant, estem parlant de fa 100 anys de que en aquella època l'enginyer va ser Eugenio Rivera, una persona també molt important que va estar construint també a nivell d'Espanya, i pensàvem que este fet, o esta anècdota, perquè al final és un fet anecdòtic, no havíem de deixar-lo passar. I hem convocat a la ciutadania que vinguin vestits de l'època, de principi del segle XX, que de fet és la indumentària que al final acabem portant a la festa del mercat, i que vinguin avui aquí i que farem la inauguració del pont.
Les obres de construcció del pont penjant d'Amposta es van allargar durant 6 anys, de l'any 1915 a l'any 1921, i va tenir un cost de 875.175 pessetes, el que avui en dia equivaldria a uns 5.260 euros. El pont penjant d'Amposta té 134 metres de llargada. Està constituït per dos pilars de pedra a cada riba del riu d'estil neoclàssic alemany i 24 metres d'alçada cadascun. Just abans de ser obert al trànsit, la ciutadania de l'època va participar activament en una prova de resistència amb 44 carros amb una càrrega de 66 tones. Era l'any 1921. Tal com ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, la celebració de la festa del mercat ha permès indagar més sobre la història local i més concretament sobre aquest element emblemàtic per al municipi. Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, l'enginyer José Eugenio Rivera va poder dissenyar el pont penjant d'Amposta mitjançant el sistema de formigó armat després que el president de la Generalitat, Francesc Macià, li cedís la patent de construcció abans de dedicar-se a la política.
Ens arriben informacions vàries, no? I una d'elles, per exemple, gràcies al fet de que fem este acte avui, ha sigut de Lluís Homdedeu, que és un enginyer de camins jubilat, aficionat també a la història vinculada al patrimoni arquitectònic, i ens ha traslladat informació com, per exemple, el fet de que el pont penjant d'Amposta, que ja ho sabíem, és una de les primeres obres fetes en formigó armat a Catalunya, concretament és el segon pont penjant al món després del de Brooklyn, de Nova York, però és que, a més, qui tenia la patent a Catalunya del formigó armat, el primer que el va tenir va ser el president Francesc Macià abans de dedicar-se a la política, com a enginyer. Esta patent, en el moment que es dedica a la política, no pot tirar-la endavant i li passa a Eugenio Rivera, que és l'enginyer que va acabar construint el pont. Este tipus d'accions són les que al final ens acaben motivant a seguir fent recreacions, perquè ens arriba molta, molta història.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Amposta ha renovat l'enllumenat de les pilastres del pont penjant i ha canviat tot el cablejat elèctric. Així, s'han instal·lat 44 focus que s'afegeixen a la il·luminació nadalenca que s'ha estrenat justament aquest passat cap de setmana. De moment, queda pendent renovar la il·luminació de la passarel·la, que serà en una segona fase. Està previst que s'incorpori la possibilitat d'il·luminar el pont penjant en diferents colors.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La policia local de Tortosa ha interposat en els últims dies un total de 22 actes de denúncia per diversos abocaments de deixalles als carrers de la ciutat. Els agents, adscrits al grup de convivència i proximitat, han pogut enxampar en alguns casos els responsables dels abocaments en el mateix moment que llançaven les escombreries a la via pública, o bé han pogut identificar-los pel contingut de les bosses de deixalles. Les actes s'han aixecat en diferents barris de la ciutat, com Remolins, el Centre Històric, Sant Jàger o l'Eixample, entre altres llocs. L'ordenança reguladora del bon ús de la via pública de Tortosa tipifica les infraccions en 3 graus i les multes poden anar dels 100 als 3.000 euros. Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament a la propietària d'un gos que malbevia en un magatzem d'Amposta. Els agents es van personar aquest passat dimarts a la finca on es trobava l'animal i no presentava cap lesió. El gos estava a l'interior d'un magatzem, envoltat d'escombreries i en unes condicions higièniques i sanitàries molt deficients. La dona ha estat denunciada per diverses infraccions en matèria de protecció d'animals i la denúncia va ser tramesa a l'Ajuntament d'Amposta.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara arriba el moment de conèixer quina és la previsió del temps per al nostre territori en les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez.
Hola, molt bon dia. Avui a les Terres de l'Ebre gaudirem d'un matí més assolellat, tot i que amb núvols, especialment cap a la Terra Alta, massís del Port, núvols que aniran en augment a la resta de sectors a partir del migdia, quan arribarà un front càlid que taparà el cel i, de fet, podran arribar algunes precipitacions que en general seran de caràcter feble. Vent moderat de component oest i temperatura avui una miqueta més baixa. A destacar demà la ventada, que pot ser intensa, vent de mestral molt fort, amb una temperatura que pujarà respecte avui. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
Si ens els que utilitzen la Massana per trucar...
Ara també l'aplicació d'Antena Caro per escoltar la programació des d'on vulguis per als altres dispositius mòbils. L'aplicació per a aquells dispositius que són la Massana i alhora són la Pera.
Disponible a Apple Store i també a Google Play.
El 96 Antena Caro.